Al matí, amb Raquel García.
I el pròxim dia 10 de gener es reprèn el cicle literari musical dedicat al compositor sabadellenc Benet Casablanques. Durant tres sessions que se celebraran a la Sala Noble del Teatre Principal, s'analitzaran dues obres literàries del músic, així com també un llibre que parla precisament d'ell. Nosaltres ho volem comentar doncs, amb el mismíssim Benet Casablanques. Bon dia, Benet.
Bon dia, bon dia.
A veure, com et trobes, com et sents?
Bueno, molt content, agraït per la invitació i bueno, també molt il·lusionat, ara s'acosten els Reis, oi?
Sí.
Molt il·lusionat també per poder compartir, diguem-ne, aquestes sessions aquí a Sabadell al voltant dels meus llibres, que de fet no ho he fet pràcticament mai, o sigui, em fa molta il·lusió perquè, diguem-ne, tindré la possibilitat de poder xerrar i compartir, diguem-ne, idees, diguem-ne, també amb la gent que puguin assistir a cada un dels actes, o sigui, està previst com a conversa amb la Montse Peri, sí, però també com a possibilitat de dialogar i escoltar música, etc. Uh-huh. Passant-ho bé, vaja.
Clar, i a més, posant en valor que la teva ciutat et dedica, no?, un cicle literari. Suposo que això és un orgull, no? Sempre diem que...
Sí, justament vull agrair, uh-huh, diguem-ne, realment, ja l'he esmentat la Montse i l'Ajuntament. També cal dir també el compromís de Joventut Musical i de la Joana, sí, Soler, que des d'aquí li envio un record perquè està passant per moments difícils. I, per tant, clar, sí, per mi, diguem-ne, em sento com un nen amb sabates noves, no? Poder parlar dels llibres aquí a casa, perquè n'he parlat amb molts llocs, però encara no havia fet a Sabadell. N'havia parlat a llocs molt diversos, eh? De Nova York, havíem parlat, diguem-ne, inclús a Japó, sessions, diguem-ne,
sí,
però en canvi no havia tingut l'oportunitat de fer-ho aquí, no?
Era un deute pendent i nosaltres per això tenim ganes de descobrir doncs, aquest cicle de música i literatura. Comencem, va, entrant en matèria i parlant de la sessió del dia 10 de gener on s'analitzarà l'assaig Paisajes del Romanticismo Musical. Explica'ns, Benet, aquest assaig, no?, que has escrit, com va ser, no?, doncs aquesta proposta, una mica que és el que ens presentes, no?, en aquest viatge musical per aquests paisatges que jo crec que no deixaran indiferent al lector.
Bueno, això espero. No, realment estic molt content perquè ha tingut molt bona acollida. A veure, és justament el que dius, anar veient els motius d'aquest paisatge, no?, en pintura, en literatura, en poesia, són molt clars, no?, la nit, amb els nocturns, no?, el somni, totes aquestes, diguem-ne, dimensions, la soledat, la melanconia... Bé, però tot això que trobem a la pintura, que trobem a la literatura, com la poesia, com es tradueix amb la música? Llavors aquest és el repte, no? És a dir, a veure, els grans compositors romàntics entren en diàleg amb els pintors de la seva època, amb els poetes, amb els escriptors... Bé, però llavors la música què incorpora, no? El bosc, per exemple, no? Aquests tothom té clars aquests imaginaris, no?
Sí.
I, bueno, justament el llibre proposa un viatge, realment, uh-huh, és a dir, es comenta molta música, des de Beethoven fins a, realment, segle XX, doncs, per exemple, doncs, la música nocturna, l'èxtasi, la contemplació, la soledat,
sí,
amb molts autors, des dels principals, uh-huh, Schubert, Chopin, els diríem els que van pròpiament iniciar aquest moviment romàntic, no?, tant que va trasbalsar Europa, no?, en tots, uh-huh, els terrenys, fins i tot amb l'herència que aquest imaginari ha deixat en el cinema i amb la música del nostre temps. Vull dir, que és molt important. Per exemple, quan parlem del bosc, no? Aquesta,
sí,
màgia, aquest secret, no?, del bosc, bé, si agafem, per exemple, una pel·lícula com Vertigo de Hitchcock, el bosc, aquells boscos de San Francisco, hi juguen, diguem-ne, un paper molt rellevant. I fins i tot en el llibre hi ha il·lustracions, sí, de pintura. Jo penso que pot ser, diguem-ne, suggerent per l'oient, o sigui, pel lector, de realment, per reforçar el goig de la música que escolta, doncs anar, diguem-ne, anar seguint una mica la proposta que jo li faig, no?
Doncs a la música, que també doncs, ens permet això, viatjar, emocionar-nos, a conèixer i transportar-nos doncs, a través d'aquests paisatges. Quina és la conclusió? Després d'analitzar, de fer tota aquesta tasca, no?, de recopilació, d'investigació, com podríem dir que són aquests paisatges del romanticisme?
Bé,
musical?
La música té la particularitat, diguem-ne, de que reflecteix pràcticament tots els efectes que propis de la condició humana, no? Llavors, evidentment, la música en el romanticisme fins i tot va ser elevada a model per altres arts. Per exemple, Hoffman en parla, sí, l'escriptor i també compositor, Schumann mateix és escriptor, o sigui, hi ha transversaments en dues direccions, però jo diria que realment moltes arts aspiraven a la condició de la música, perquè la música, com pot escoltar-se en una cançó de Schumann,
sí,
la música continua quan cessen les paraules. És a dir, la música ens permet, diguem, accedir a uns altres estadis de consciència, no en un sentit místic necessàriament, però realment la gent ho diu normalment, no? És que aquesta música m'ha transportat. És que realment
totalment
aquesta és la funció de l'art en general, però també de la música. A escoltar un moment del Tristan i Isolde, la nit, la passió amorosa, que mai arriba, diguem-ne, a satisfer-se pròpiament, no? Bé, això és un tema, diguem-ne, que jo crec que és actualíssim. Ara estava pensant, agafes una pel·lícula de Buñuel i sents aquesta música que ara hem sentit, Tristan i Isolde, de Wagner, no? Que és una mica la suma tremenda, gran, immensa, de gairebé tots els tòpics i figures del romanticisme musical, no? Però va més enllà. És una música realment que la podem escoltar també des de la contemporaneïtat, i és una música d'una riquesa molt, molt, molt gran, no?
Estic pensant, a qui va dirigida aquesta sessió del dia 10? Per la gent que ens escolta, no? Els oients, que potser també doncs, a vegades la gent és reticent, no? Segons
bueno,
quin
perquè
tipus de proposta, i jo crec que és molt accessible a tothom.
Bueno, tant de bo, diguem-ne, sigui percebut així, perquè realment a vegades les persones, això parlen, pensen,
sí,
passa, succeeix molt quan parlem de música d'avui, no? Una música contemporània, no? A veure, jo no hi entenc, jo no, si no es tracta d'entendre-hi. A veure, entendre una fuga de Bach és tela, no és fàcil, però podem gaudir sense necessitat d'accedir d'una manera tècnica. Aquest és l'enfocament dels llibres meus, és a dir, van adreçats bàsicament en els melòmens, en els bons melòmens, també a la gent, diguem-ne, que és molt sensible a altres llenguatges artístics. He parlat de cinema, podríem parlar de poesia, podríem parlar, diguem-ne, de pintura, i naturalment també hi ha aspectes que hi aprofundeixo de manera més, més detallada, que segurament que els que tinguin una formació musical podran seguir més l'argument fins al final. Però la idea simplement és donar unes claus perquè un bon melòmen pugui, diguem-ne, escoltar músiques que ja coneix i descobrir-ne moltíssimes altres i de gaudir-les més, entrar-hi més. Jo crec que aquest és el motiu comú, l'objectiu de tots els llibres meus. És a dir, compartir el goig de poder ampliar la nostra experiència quan escoltem gran música, com si parlessin doncs, de literatura, que jo crec que també arribaria a millorar un consens.
Per tant, ens hem d'imaginar aquest cicle de música i literatura gairebé com un club de lectura, en què es comparteix doncs això, el plaer, en aquest cas, per la música, per la literatura
em
i per la conversa.
Em fa molta il·lusió aquest plantejament, que realment quan m'ho va proposar la Montse em va sorprendre una mica, em va fer molta il·lusió, no? Perquè realment, però sí, realment, és que a mi m'agrada molt. Jo m'agrada molt anar, diguem-ne, tinc amistat amb escriptors, amb pintors, etc. M'agrada molt també entrar en el seu món, no? I sobretot dialogar i compartir experiències, perquè l'obra artística, del terreny que sigui, va directament a cada persona. I ningú percep una determinada obra artística, la que sigui, un poema de Pessoa, el que sigui, de la mateixa manera. Llavors jo crec que això és meravellós, diguem, poder-ho enraonar i comentar. Això és el que em fa més il·lusió d'aquest cicle, la possibilitat d'aquest diàleg amb els assistents, evidentment, naturalment, primer que tot, amb la Montse, però després que també pugui haver-hi, diguem-ne, realment polifonia. Això em fa molta il·lusió.
Per això, a nosaltres també ens fa molta il·lusió doncs, a compartir aquesta proposta, perquè creiem que realment doncs, és una manera de fer també doncs, més accessible, no? Aquest tipus de propostes a tot tipus de públic. Seguim, perquè hi haurà una segona sessió el dia 14 de febrer, quan parlareu del teu llibre El humor en la música. I en aquest assaig parles de la broma musical. A veure, explica'ns què és això.
Bueno, perquè a vegades, justament, aquest va ser el primer llibre. Aquest és un llibre que és un petit, diguem-ne, en diuen long seller, no? Perquè la primera edició va sortir a Alemanya, en castellà, i llavors es va reeditar, ampliar i corregir, etc. I ara es reedita una vegada més. I que això em fa molta il·lusió, realment, no? A veure, la pregunta inicial, que la va fer un admirat pianista, Alfred Brendel, és: la música clàssica té que ser necessàriament sèria sempre? Bé, doncs en aquest llibre, diguem-ne, es posa de manifest amb escreix el que hem dit abans ja, no? De que la música sap reflectir, ens permet, diguem-ne, conèixer millor tots els aspectes de la condició humana. La pena, la tristor, l'alegria, l'èxtasi, tots els aspectes humans, diguem-ne, no n'hi ha cap que sigui aliè a la música. Això es nota molt amb la dimensió humorística. Però jo el que intento també en aquest cas és donar una mica les claus per dir, a veure, aviam, escoltem el Barbero de Sevilla de Rossini.
Sí.
Què té de còmic el Barbero de Sevilla de Rossini? Perquè la gent en parlava, no? Aquest és un compositor molt lúdic. Bueno, doncs a mi m'agrada també que l'oient pugui veure, pugui escoltar detalls que puguin ajudar, diguem-ne, a reflectir bé aquest sentit de l'humor, no? Uh-huh. A veure, quan escoltem una peça com la que ara mateix hem sentit, Començament del Galop de Stravinsky, és que pràcticament ens porten al món del cinema.
Sí,
ens
totalment.
Ens porten en aquest nas
vermell
de pallasso,
no?
Que li han posat a Beethoven, no?
Perquè, com clar, una paròdia, sí.
Tots aquests grans creadors musicals, tots, inclús Bach, que a vegades és molt seriós Bach, doncs tots ells, en algun moment o altre, tenen obres, diguem-ne, que tenen una dimensió lúdica, inclús de bromes i de jocs de paraules, etc, però musicals. Clar, això vol dir que en aquest cas concret jo el que també intento, diguem-ne, és facilitar una sèrie de claus que la gent puguin percebre l'ironia, etc, aquest tipus de coses, però en la música. I és fàcil, perquè a més ara tenim l'avantatge de que podem llegir sobre una obra determinada, la vuitena sinfonia de Beethoven, o podem llegir el que sigui, o música del segle XX, d'avui mateix, no? I l'oient pot, el lector, amb un clic, ell pot escoltar aquell track de la música del qual parlem i dialogar amb l'autor i veure si realment les seves percepcions són les mateixes o no, i descobrir més música.
I jo continuava crec que viatjant, no? A través d'aquesta excusa, d'aquest viatge, no?
És aquest joc. Jo me'n recordo quan es va editar fa per primera vegada, que jo rebia cartes, encara no hi havia emails, de gent que deia enhorabona pel seu llibre i tot, diu, però m'ha fet comprar molts discos, per poder anar.
I dir, per comprovar si era veritat
no,
o no. No, volent
dir que
no,
diu, llàstima, em deien que no hi ha un disc al final amb els exemples més. Uh-huh. Bueno, doncs ara no. Ara tenim la gran sort, diguem-ne, que aquest llibre es pot fer servir com una guia d'audició. És a dir, faran aquesta obra tal dia. Què ens en diu l'autor d'aquesta obra? Com que ens diu que ens fixem, el que sigui? I això es contrasta simplement escoltant. No cal tenir coneixements tècnics musicals.
Exacte, no cal ser un erudit amb, doncs, això, amb la informació que
cal
ofereixes.
Sensibilitat. I ganes de descobrir i ampliar la seva experiència.
I això m'agrada, que dones aquesta informació sobre tots aquests cicles de música, trencant esquemes, no? Parlant, doncs, de la ironia, de l'humor en la música, però que també convides el lector a anar més enllà, doncs, a continuar descobrint peces, autors.
I a més l'humor, diguem-ne, té moltes, diguem-ne, variacions.
Molts nivells, sí.
Freud deia que amb l'humor fins i tot et pots dir la veritat, no?
Totalment.
L'humor, diguem-ne, a més és un punt subversiu, corrosiu, tot això hi és i més, no? En la música com en les altres arts, o sigui que el tema molt mateix de sempre, no? Que hi ha també aquest, per exemple, aquí es parla bastant de cinema, es parla de Charlotte, però també es parla de Lubitsch, es parla d'autors, diguem-ne, que van saber, diguem-ne, bueno, la comèdia americana subtil. O sigui, és l'exercici que dèiem abans, invitar, diguem-ne, en el lector a aprofundir encara més amb la seva, diguem-ne, amb el seu goig d'escoltar música.
I després, doncs, a compartir amb altres llenguatges, com deies, doncs, amb el cinematogràfic, amb la pintura, d'anar doncs, a descobrir molt més enllà de les partitures que van crear doncs,
clar,
a...
també és veritat,
Haydn o
també,
Mozart.
També és veritat, diguem-ne, que també si vols anar més enllà i amb notes a peure pàgina, que és molt generós en aquest aspecte, sí, dones moltes més obres, moltes més portes, que llavors segurament algunes d'elles poden interessar ja a la persona que és més professional o que és més, diguem-ne, que és músic, etc. No? Però no és el públic primer aquest, sinó, òbviament, té que haver un rigor perquè, diguem-ne, també hi ha un punt de recerca per part meva, no?
Clar, evidentment. Anirà acompanyada de música, aquestes sessions, aquest cicle?
Totes les sessions inclouran una sèrie d'audicions petites, uh-huh, però molt diverses, per anar il·lustrant, diguem-ne, per puntuar una mica la conversa nostra, inicial, i després ja per poder, que siguin també suggerents pel públic, per poder ells, diguem-ne, intervenir, no? I cal destacar que en la tercera d'elles, que segurament que és la que vols parlar ara...
La del dia 14 de març.
En aquest cas concret tindrem la música també, il·lustrada fins i tot doncs, amb algun vídeo, etc. Però en tot cas també comptarem amb música en directe i ja puc esmentar en el pianista d'aquí Sabadell, excel·lent, David Casanova, que ell ens farà, diguem-ne, també un parell o tres de... Un parell. Jo crec que serà bonic, perquè clar, serà per, diguem-ne, aquest llibre és diferent, ara comentarem, no?
Sí.
Però en tot cas, vull dir, com que sentirem una mica alguns exemples, obres meves, en el cas, diguem-ne, de la música de piano, que tinc molta, també sentirem aquí a Sabadell el Memorial a Raona, que és aquest petit col·lecció, diguem-ne, de petites miniatures dedicades a gent, diguem-ne, homenots a Sabadell, no? I em farà molta il·lusió doncs, que es torni a tocar, i en David Casanova doncs, a més coneix molt bé la meva música, vam fer un disc, etc. Doncs jo crec que no serà molta música, però serà un plaer i un privilegi de comptar amb ell, i segur que la gent que vingui ho agrairà.
I tant, serà la cirereta per tancar doncs, aquest cicle. L'última sessió, que recordem, serà el dia 14 de març, on s'hi tractarà el llibre La música de Benet Casablanques. En aquest cas hem de dir que és un llibre, no? Que són un recull d'articles que fan aproximar doncs, al lector a la teva figura, precisament, no? A la teva personalitat, la teva filosofia, les teves conviccions artístiques.
Sí, aquest no és un llibre, no és una biografia, ni és, diguem-ne, una geografia, diguem-ne, La vida i miracles no és això, sinó que efectivament és com m'has dit molt bé, diguem-ne, és una aproximació, diguem-ne, una mica a la meva personalitat, diguem-ne, musical, però tractar-ho des de molts angles diversos, que jo crec que també li donen un abast que va més enllà de la meva persona, perquè hi ha molt aspecte, diguem-ne, que té un to, diguem-ne, ja més generacional, però fins i tot de veure, diguem-ne, dels grans moviments del segle XX-XXI, també veure doncs, on a mi m'ubiquen, tot això jo crec que té un interès, ja dic, una mica més ampli, no? I la prova és que, de fet, hi va haver una persona, que és un Javier Pérez Sens, que va fer la funció d'edició, ell va contactar, va fer una arquitectura del llibre, en aquest cas, i, a veure, jo em sento molt honrat perquè hi ha articles, diguem-ne, realment que són molt especialitzats, són anàlisi, perquè a vegades parlem de la música com si fos una cosa molt un poc... No, la música són notes, hi ha una gramàtica i s'ha de poder comentar de manera mira, seriosa, no? Però n'hi ha molts altres que són aproximacions a la meva poètica i també es profundeix bastant en un capítol de la meva obra, que és la música que té directa relació o bé amb la pintura o bé, evidentment, amb la poesia. Llavors, això també són estudis que es plantegen també realment quina és la relació de música i pintura, etc, a través d'obres meves, però que és un tema general que també l'han practicat altres compositors, no? I, a veure, en aquest cas concret, també tinc que dir que en el llibre va haver-hi una resposta molt generosa perquè hi ha un munt, diguem-ne, de documents que van fer arribar, diguem-ne, personalitats de diferents àmbits, des de Sant Jordi Savall fins a George Benjamin, o sigui, d'aquí i de fora, que clar, jo no puc sentir-me més que superagraït per la generositat amb què va molta gent va voler també fer unes escriure, diguem-ne, alguns articles bastant, diguem-ne, i altres una nota, diguem-ne, celebrant que sortís d'aquest llibre, no? Aquest llibre va sortir una mica com a conseqüència de les residències durant dues temporades que vaig fer en l'Auditori de Barcelona. Llavors, representa que després d'aquelles de dues temporades que sí, es va presentar amb bastanta obra meva, no? Va quedar un llibre que és un testimoni, diguem-ne, que llavors ja quedarà, diguem-ne, una mica per gent que pugui tenir l'interès, diguem-ne, no conèixer una mica millor
el teu llegat.
Exactament. Bueno, un llegat que de moment encara està viu.
I tant, perquè, i llarga vida, perquè necessitem en sí, Benet Casablanques, bueno, i fer més cicles de música i literatura. Però mirant amb la perspectiva, evidentment queden moltes i moltes coses per crear, per composar, per compartir, però, Benet, mirant enrere, veient, no?, doncs ara també posant ordre per doncs a fer realitat aquest cicle, què et quedes de tota la música, de tota la literatura, no?
Això és molt difícil.
Com t'ha ajudat, no?, en aquesta vida, precisament, doncs, a
bueno,
compartir
a veure,
doncs, aquesta passió, aquest coneixement.
A veure, no? Diguem-ne, no, em sento privilegiat de poder desenvolupar justament això que deies, no?, la meva vocació, etc. No? Veure, jo també he tingut molta dedicació, tinc, a la pedagogia, diguem-ne, sí, vol dir que no només he fet obra meva, sinó que també he intentat, fins on he pogut, ja que és un deure que tenim, de mirar ajudar la gent jove, no? Etcètera. Però a veure, també hi ha un poeta que se citen aquí, en Llits, que planteja una dicotomia una mica, una mica, diguem-ne, real, És a dir, la vida, la perfecció de l'obra o la perfecció de la vida. I és clar, són tant i tant temps de treballar és que és
clar, un dilema, feina, aquest.
Simplement que sí. Mentre estàs fent l'obra, estàs vivint, però alhora no estàs vivint, sinó que estàs en un altre estari, diguem-ne.
Sí,
i, bueno, gairebé. Sempre penses, no?, vull dir que la vida dura, és curta, no?, per tot el que tu volies fer, no? Però, bueno, mirant en perspectiva, també és veritat que jo crec que hi ha un té l'aspiració de que les obres, diguem-ne, durin, no?
Perdurin.
I llavors, esclar, diguem-ne, jo penso, per exemple, la música de Hamlet, de les primeres que no s'ha deixat de fer, ja té 30 i escaig anys i es va fent, aquí i a fora, amb orquestra, etc. L'última o penúltima és l'òpera, que llavors l'òpera, doncs, també tenim la sort de que ja circula mundialment amb enregistrament. Bueno, això no ho sap mai el compositor, però jo crec que el meu lema, almenys, és que cada peça, per petita moresta que sigui, t'hi deixes la pell, t'hi has de deixar la pell. No pots fer altra cosa que aquesta. I després, que aquella música, que aquella obra tingui més fortuna o en tingui menys, ja no depèn de tu pròpiament.
Doncs em quedo amb aquest missatge per posar a punt i final aquesta entrevista, perquè és així, ens hem de deixar la pell, facis el que facis, penso, o sigui,
és
composant...
És que jo crec que tot el que val la pena...
Si posem vocació i posem passió, jo crec que al final la satisfacció és molt més gran.
I tot el que val la pena a la vida en tots els plànols, jo crec...
Requereix un sacrifici.
Per tant, vol dir que això que a vegades semblava que la cultura o l'esforç es posava en risc, jo sóc totalment, diguem-ne, partidari de què, no? De que qualsevol ofici, tu has dit molt bé, l'ofici que pot semblar més humil, si es fa bé, és un benefici per la col·lectivitat.
I tant. Doncs jo quan vaig a aprendre el que feia, me'l fan
i ben fan bé,
fet, i amb un bon somriure, amb una amabilitat, ja sóc
exacte.
Feliç.
Per tant, vol dir que en el meu cas, modestament, jo també m'agradaria pensar que la meva música, diguem-ne, jo li he deixat, diguem-ne, tot el meu esforç i tot el que he pogut, no?
Sí.
Però m'agradaria pensar, diguem-ne, que això, doncs, pugui ser una cosa que també pugui ajudar o pugui ser útil o ben rebuda per les altres persones.
De moment nosaltres emplacem els nostres oients a aquestes tres sessions que queden, el 10 de gener, el 14 de febrer, el 14 de març, al Saló Noble del Teatre Principal a partir de les 7 de la tarda. A més, t'emplacem el dia 20. En principi, doncs, tornarem a reprendre la secció Beni Vidi Vici, doncs, i volem també, doncs, a conversar per veure com han anat també, doncs, aquestes primeres sessions i que ens expliquis també, doncs, altres reptes pendents. Moltíssimes gràcies, Benet Casablanques.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que portin moltes coses als Reis.
A veure, igualment.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.